obrim l'espai Salut Integrativa. Alejandro Sanz, molt bon dia.
Bon dia, Mari Carmen.
Benvingut una setmana més al programa.
Sí.
Avui anem a parlar de les emocions, no?
Sí, una part important de la psiconeuroimmunologia és esta, la part emocional i el cervell emocional que tenim que regeix la nostra vida. Dir, pues, que les persones que intenten tindre bona salut o que podem dir que tenen bona salut controlen este cervell emocional d'una manera conscient o una manera inconscient, ja que a cadascú li toca un aprenentatge en esta vida, i observem pues, persones felices, amb una vida harmoniosa, que acaben aprenent els xicotets plaers de la vida, com el menjar o la natura, que construeixen bons projectes i relacions que els fan sentir molt bé, i no té res que veure que si són riques o no, si estan casades o no, si tenen talents o han arribat junt en algun aspecte, res té que veure en aquest estat d'equilibri i de serenitat que al final és realment la salut. I no ens equivoquem perquè ningú s'escapa al fracàs o als moments més difícils de la vida. Tots patim dols, tots patim moments molt complicats que ens fan sentir pues, desesperats o amb por, amb preocupació. Però és de veres que és molt important acabar sortejant els obstacles que van venint en la vida, el concepte pues, que igual coneixes, el de la resiliència.
Sí.
Que este concepte ens diu que creixem davant de l'adversitat i anem aprenent durant la vida a anar coneguem-nos i sobretot a reconèixer-nos, perquè al final les nostres instruccions estan al nostre interior, però clar, vivim en una cultura i en un sistema educatiu que ens ha ensenyat a mirar cap a l'exterior, mai cap a l'interior. I resulta que en aquest interior tenim el gran controlador del nostre sistema immunològic, del nostre sistema hormonal i de tot el sistema metabòlic. Imagineu-vos si és important trobar aquest estat de salut i d'equilibri emocional per a que les nostres defenses, les nostres hormones, el nostre bioritme, no? El poder dormir bé, poder fer bones digestions, poder menstruar bé, poder tindre fertilitat, no tindre dolor. El que et dic, viure una vida que es considera plena, no? El que acabi el dia, jo els explico amb els pacients, intentar tindre un dia que a l'acabar-lo apretem el botoner de jo el tornaré a repetir.
Ja.
Ja que seria un signe de que ens ho estem muntant bé. En canvi, pareixer que com entrem en esta nòria d'obligacions, de tinc que i de preocupacions, plenem el nostre cervell només de por, de tensió, d'estrès, activem aquest cervell emocional i aquest cervell emocional l'únic que sap és sobreviure. I com sap sobreviure, imagina't quins mecanismes portem heredats de tota la vida de la nostra era pues, paleolítica o després ja el neolític o en els últims temps, on l'humà ha que sobreviure i tindré uns mecanismes de supervivència molt robustos, molt forts, molt ràpids, ja que abans un error, com per exemple veure una rama en el piso i no donar-me compte que no és una rama i és una serp i que tinc que pegar un bot ràpidament per a que no em pique, era un mecanisme de supervivència ancestral, no? Igual que si venia un enemic a matar-me, activava este cervell emocional, reptilià, que immediatament me diu, por, és superràpid, apaga la nostra cognició, no? La nostra intel·ligència, i a lo millor quan se t'apaga ja estàs dalt d'un arbre. Que dius, com he pujat jo dalt de l'arbre?
Sí.
Déu meu, només del sistema de la por i de com ha activat amb molta contundència el sistema de l'adrenalina. Què passa si vivim amb este cervell activat pràcticament tot el dia? El pitjor problema és que les persones que viuen en aquest estat pràcticament no s'adonen d'això. I la veritat és que és prou perillós, ja que aquest estrès crònic per preocupació, per por o perquè tinc creences de que la vida és sofrir, perquè així no m'ho han dit des de xicotet, doncs acabem patint molt de dolor, molta fatiga, insomni, ansietat, problemes a la panxa, estrenyiment, perd de nos, el que ens ha dit que és l'envelliment, però no és l'envelliment. És aquest estrès crònic mantingut i que no he après a solucionar I en canvi el que sí que fem és tapar-lo. Això se mos dona superbé. Com tinc ansietat o me trobo buit, pues me fique Netflix, fume, bec, me prenc fàrmacs, no? El consum de fàrmacs en Espanya és descomunal, descomunal. Val la pena que es faci una ulladeta per a veure les xifres, per a donar-nos compte de que tenim una societat prou malalta en aquest sentit. L'ús dels antidepressius, ansiolítics, somnífers, antiàcids, no? Com l'omeprazol i tot això, o les pastilles per a la tensió o per al dolor crònic, només fan que tapar aquest malestar intern. Clar, serà molt més productiu a nivell de salut ajudar al pacient a reconèixer aquesta hiperactivació del cervell de la por, de la supervivència, ja que acaba amb nosaltres, perquè aquesta supervivència estava feta per a moments aguts molt concrets. Ve el lleó a mossegar-me, me'n puig a l'arbre en un subidón i quan se'n va el lleó me trobo aliviat i s'acaba l'estrès. Què passa? Que han canviat el lleó per la hipoteca, per el que diran, per el tema econòmic i per la salut de la meva veïna, que me preocupa, i estem tot el dia preocupats amb uns i altres, de manera que el nostre mecanisme psiconeuroendocrí es satura i acaba donant tot el que se diuen enfermetats psicosomàtiques, que ja te les ha descrit. Per a mi, sí. Típicament, són el dolor, la fatiga, l'insomni, l'ansietat i la depressió, que te puc dir que és el que més prenen clíniques com la meua. Volia donar-vos simplement un punt de vista diferent.
Però això se pot fer front, això, no?
Sí, evidentment.
Sense utilitzar els medicaments.
Bueno, com em dic sempre, els medicaments estan per a situacions molt concretes,
sí,
que són molt efectius i pautats per un bon metge que t'escolta i que te fa les analítiques adequades i que coneix el teu cas, segurament te puguen ajudar. Però el deber és que més val que usem els fàrmacs d'una manera puntual i anem buscant l'origen de per què no puc dormir o per què me crema l'estómac o per què no puc fer de ventre o per què tinc la tensió arterial disparada o perquè sempre tinc dolor. Jo dic que per això la postura, això la postura, això és de fer no sé què, que no, que el dolor crònic, oblida de la postura, el cos està massa ben fet com per a que tots els dolors que patim siguin d'origen postural. Va a veure que hi ha un gran component de dolor psicoemocional i que és que treballem fisioteràpia cosment, observem perquè, per exemple, a través de certs massatges, gent que ve molt tensa, que pràcticament no la pots ni tocar,
Sí.
Aixita la camilla i a toc de dit, bota.
Sí.
Em recordo a quan observes un animal maltractat, que intentes donar-li amor, però ell mateixa te trau les dents o es fica dur com una pedra.
Sí, sí.
Però ell voldria voler-te, ell voldria deixar-se. Però este cervell emocional automàtic diu atacar o huir. Entenem? Moltes persones estan en aquest estat. Se nota, per exemple, quan es xiten en camilla, perquè són una barra dura, que quan la toques mínimament i el cos percebeix que és possiblement una amenaça, simplement el toc del dit, poten de la camilla o percebeixen el tacte com a algo desagradable.
Sí.
Imagina't. No? Carícies, massatge, confiança que te pugui donar un bon fisioterapeuta, però en canvi aquest cervell no es fia, té por, és el lleó, em va mossegar. I aquest cos, normalment, inclús, fa que la persona que tens xita, que estàs veient un grau de patiment en el seu organisme, no siga conscient de lo que té a l'esquena. Tu mateixa li dius, ui, si n'hi ha una tensió, jo bé, però si jo estic bé. L'autoengany, no?, que dic jo. Tenen l'autoengany.
Al final també pot ser que t'acostumes, no?,
sí,
i sigui la teva manera de viure.
Sí, hi ha un procés que es diu la indefensió aprenguda. Indefensió aprenguda vol dir que jo aprenc que això és aixina, este dolor és aixina, ma mare ja el tenia, ma abuela també, ma tia i totes les meus amigues me diuen que també, que és normal, i pues, al final programa que aquesta sensació és la normal. I què ocorreix? Que quan ho veu un ull entrenat, un fisioterapeuta entrenat o un penell entrenat, ens falten 5 segons per a detectar quines persones estan vivint des d'una por màxima o des d'una preocupació per a autoexigència, que són els pitjors. perquè l'autoexigència és que és estrès crònic mantingut 24 hores al dia, sempre, ja que viuen la vida com una espècie de competició i una velocitat en la qual l'organisme, a edats molt tempranes, i cada dia ho observem més en consulta, ja naixen xiquets cansats, perquè les mares ja estan cansades, però em referisc a que gent amb 30 o 40 anys t'expliquen com estan de cansats. Jo veig gent de la meva edat que quan m'ho conte dic, però vaja tela, el que te pot esperar si te falten els anys més importants de la vida per davant i ja els afrontes sense energia, quan està sabent per estudis que anem a dir que el gran moment de la vida dels homes i de les dones és dels 35 als 45 anys. Diguem, estar en un estat de plenitud emocional i física, i que, per desgràcia, aquells que sí que estem en el món de la salut estem veient que va ser que no, que això va mal i que necessitem una educació emocional, una intel·ligència emocional, que ara vos acunyaré, ¿vale? Que és un concepte molt, molt interessant.
Clar, però què passa amb la gent que viu en un patiment constant per tot? Siga el que siga, pateixen.
Necessiten un bon acompanyament, com te deia, perquè això, fer-ho sol és possible, perquè l'enfermetat és el camí de l'aprenentatge. Anem a dir que la meitat optarien per anar aprenent què està passant i anar fent canvis, prenent decisions, canviant el seu estil de vida i empoderant-se, però hi hauria una part que nega la major, hi ha una part que eligió muerte. És la meva manera d'expressar que ha elegit aquesta manera de viure i li costa eixir d'aquest bucle. Ahí és on entren persones molt importants en la vida de cadascú, que m'agrada anomenar-los àngels. Són persones que se te creuen i que t'ajuden a donar-te compte, ja que donar-te compte és el gran primer pas per a la gran sanació emocional. Així que el principi és tindre la humilitat per a reconèixer-ho i donar-se compte i ficar-se mans a l'obra, preferiblement amb l'ajuda d'un professional qualificat. No és prendre pastilles, no és només anar a contar-li al psicòleg, és algo molt més integral, és una visió molt més global del pacient, que arriba inclús a entendre que hi ha programes de sofriment heredats que estan dins del nostre cervell, però perquè ma mare ja era patidora, ja era negativa, perquè la meva àvia va patir molt en la postguerra, en la guerra. Ahir n'hi ha molts esquemes que nosaltres, amb les grans anamnesis que fem, o sigui, les grans entrevistes que fem amb els pacients, comences a entendre el per què d'aquest sofriment. I la persona comença a donar-se compte, veient-ho des de fora, que possiblement no s'havia donat compte de que hi ha una manera alternativa, que és la saludable, de viure. Per desgràcia, la consciència social, l'estatus quo establit en la nostra societat, ens porta més a aquesta velocitat, a aquesta preocupació, i ja si parlem del context actual de la pandèmia, tot això s'ha multiplicat per un milió. I se va fent molt necessària aquesta medicina cervell emocional, o sigui, aquesta medicina encara este cervell emocional. Així, te diria que estàs independent, val? No puguem controlar-lo voluntàriament, si no seria meravellós. Ara estic preocupat, ara no estic preocupat. Yeah. Estaria bé. És el responsable del benestar, però també del malestar psicològic. O sigui, va ser una diana terapèutica per a nosaltres. Regeix el funcionament del cor, la tensió arterial, les hormones, la digestió i el sistema immunològic. Per això, les persones que viuen baix aquesta tensió emocional tenen... te descriuen taquicàrdies, palpitacions, que tenen la tensió elevada, no fa falta tindre-ho tot el que estigui bé, problemes hormonals, que si tenen prolactina, que si no menstruen, que si no ovulen, que si no poden tindre fills, que si fa mal el cap quan tinc la regla, que si al digerir m'unfle, si no puc fer de ventre, o faig caca pastosa, o m'apareixen herpes, càndides, contínuament tinc mal de gola. Totes aquestes cosetes són indicadors d'aquesta pressió emocional que acaba amb un sistema immunològic molt feble, molt debilitat, i que, per tant, per exemple, l'entrada de virus, ara que estem en ello, va ser molt més important recuperar el benestar emocional que qualsevol de les mesures. Així que anem a començar a empoderar-nos aquells que aquesta informació vos ressoni. Els que això apareix que no és important, evidentment, doncs segurament per a ells no és important, i viuen la vida des d'un altre des d'un altre prisma i cal respectar-ho. També dir-vos que en aquest servei emocional tinguem la impronta, que de veres que és, no s'entena que no, la impronta, ho diguem molt nosaltres, són les petjades del passat, no? les huelles del passat.
Sí.
I aquestes petjades poden controlar-nos tot el moment present i futur de la nostra vida. O sigui, per traumes o per males experiències que jo he vivit, inclús en el ventre de ma mare, imagineu-se si és important la salut de la mare, la salut emocional de la mare en l'embaràs, que la majoria estan vivint l'embaràs com una malaltia, un embaràs de risc, que no te meneixes, que no menges això, que no menges allò, i se la passen en pànic. I aquest pànic pues, possiblement pot afectar l'estat emocional del bebè. Així que caldrà entrar en consciència també a les mares gestants de la importància que té el seu estat emocional. Igual que no deguem fumar, pues igual tampoc deguem estar en aquest estat emocional i cal treballar-nos, que ara us diré de quina manera podem fer-ho. I també tinguem ahí dins el com aprendre i desaprendre el dolor. Jo ho dic, curem més el dolor. Quan parlem amb els pacients i els ensenyem i els toquem a través de massatges que van fent que el cos es solte amb una alimentació respectuosa, l'acupuntura, una comunicació amb ells molt afectiva, els ensenyem exercici i natura, ells mateixa comencen a dir-te, però és que se me'n va el dolor. Porto no sé quants anys anant a massatge i anant al trauma i he tingut que prendre de tot perquè em fa mal tot i resulta que quan comença a connectar-se en si mateixa ja no m'ho necessites fisiós.
Yeah.
Em tiré pedres sobre la meva teulada, però és que és així. És així, la persona comença a patir molt menys dolor i els motius de consulta comencen a ser diferents al seu típic mal de coll, al seu típic mal de lumbars, que li han dit, com ja t'he dit més d'una vegada, que és la hèrnia. Tot és una hèrnia, tot és un desgast. I ahí em para de comptar alguns dels professionals de la salut. Nosaltres, en la nostra visió més global, evidentment no oblidem que la persona, a part d'un aspecte físic, té un aspecte emocional que damunt controla el físic. Així que imagina si és important. Acunyaríem el concepte d'intel·ligència emocional. Igual has sentit parlar de Daniel Goleman.
Sí.
Pot ser, veritat?
Sí.
Aquest parlava de l'equilibri entre la raó, no? I aquest cervell que controlem pensant, i les emocions. I deia que el coeficient intel·lectual, aquell que fica en un numeret, este és més listo que l'altre, per res té que veure amb la salut o amb l'èxit. És molt més important el que es coneix com la intel·ligència abstracta i lògica o la intel·ligència emocional. Així que per a tindre èxit en la vida me pareix que també tindrem que fer esta tasca d'empoderament. I per tant la descriuríem com l'aptitud per a identificar el meu estat emocional i el dels demés, comprendre què està passant, l'aptitud de raonar sobre aquestes emocions meues i la dels demés, i l'aptitud de regular-les. Imagina't que hàbil seria la persona que és capaç de tindre aquestes aptituds. Evidentment, en el cas dels terapeutes, més val que tinguin desenvolupat aquesta intel·ligència, perquè si no es trobarem el no m'han mirat als ulls, no me comprèn, li estic parlant i no li preocupa res de lo que li estic dient, i ha acabat molt ràpid la meva consulta. Entonces la gent ix d'aquest tipus de professionals totalment ansiosa i amb moltíssima por, ja que la persona que teòricament me deuria haver calmat o explicat o haver-me donat motius, raons i explicacions, sols m'ha dit que això és aixina i que me tinc que aguantar. Davant d'aquest tipus de poca intel·ligència emocional, anem a buscar grans terapeutes, ja siguin metges, psicòlegs, fisioterapeutes, nutricionistes, dona igual, la intel·ligència emocional és per tots, ja siga per a un pacient esportista que per a un pacient que pati càncer. Lo mateix, necessitem intel·ligència emocional. Per exemple, tinc hipertreballadores, dones que són superintel·ligents, supertreballadores, i no s'han donat compte que amb l'estil de vida que estan duent no van arribar als 60 anys. No es poden donar compte, estan totalment desactivats del seu cor. No saben qui són, sols porten el servei de produir, produir, produir. La vida és produir, produir. I la màxima preocupació, els diners, els diners, els diners. estar plen en les nostres consultes. Este tipus de programa emocional, del qual no som culpables, sinó responsables, que és molt diferent. També veiem, per exemple, mares primerisses, clar, que estan totalment desconnectades i no saben per què el seu bebè plora, no saben identificar quines són les necessitats del seu bebè i el porten tal volta al pediatre com aquell que diu «Veig a veure que d'ací jo no entenc res de lo que està passant». Clar, esta mare està molt desconnectada i, per tant, donarà una educació poc conscient que pugui repercutir també en la salut del bebè, perquè moltes vegades tenen problemes, els xiquets es estan donant fàrmacs i ningú s'ha parat a pensar que tal volta el que li està intoxicant és una papilla industrial basura o l'ús continuat d'antibiòtic o la no presència del pare o una mare histèrica que el bebè s'adona de que està mal i que per tant plora, acorde a lo que viu en casa. Bueno, casos com esto us contaria. Bueno, n'hi ha tants com persones,
no?
Claro, n'hi ha tants com persones, no paren de... és que està rere totes les històries, eh? Encara que vinguin per un mal d'orella, encara que vinguin per un turmell, ja t'he dit jo que amb l'anamnesis adequada, o sigui, amb aquesta investigació amb el pacient, acaben apareixent coses molt interessants que al final la persona diu, ostres, hasta lo del peu està relacionat amb la meva menstruació i amb la meva manera de veure la vida. I això és lo bonic, no?, de la medicina integrativa. Per exemple, en el gran cas de lo que està ocorrint en el nostre país i en el món, de casos d'obesitat.
Sí.
És dramàtic l'augment.
Sí, sí.
Saps que la majoria de gent que menja compulsivament i no pot parar és perquè estan en aquest estat d'estrès emocional?
Sí.
I el seu cervell, claro, evolutivament el nostre cervell, quan estava preocupat, no n'hi ha la pitjor preocupació que no tindrem menjar. Què va fer el cervell quan s'activa este emocional instintiu primari de l'època de quan Darwin fa molts anys va descriure este cervell? El que va fer és dir-te minxa, minxa, i quan més calories tinga, més sobreviurem. I ahí tinguem una magnífica indústria alimentària per als zombis de l'azúcar, que dic jo, que tenen allí tota una legió de productes preparats per a les persones que estan patint malestar emocional perquè s'unflen a ells i que pràcticament no siguen pues, que s'estan drogant. Tal qual, no? Actua aquest tipus d'aliment, actua com una droga addictiva,
sí.
I que la persona no pot parar de consumir-los a no ser que topete amb una malaltia que el faci canviar o amb terapeutes o àngels que ajuden a la persona a donar-se compte. Arriben a la nostra consulta persones de 120, 140, 160 quilos que te descriuen coses com jo bevia 24 Coca-Coles al dia.
Uf!
Per ficar-te un dels exemples, però és que no pararia. I sí, persones que han arribat a un estat de salut molt roïn, però de sempre, o sigui, jo ho he observat de sempre, de dir com pot ser que no puguen eixir, no poden realment eixir del bucle, no? És com que te claves en un bucle...
Hombre, és una addicció. El sucre és una addicció. I com
clar.
A tota addicció necessites un tractament.
Clar,
necessites desintoxicar-te.
Sí, en part sí, però no seria només parar de menjar sucre. El tema és entendre perquè
no,
el meu cervell vol tant de sucre.
Clar, no, sí, exacte. Ser conscient, a veure, és un tractament pues, com a tres drogues que els professionals saben com enfocar-lo i no el superes d'un dia per a un altre. Jo crec que no s'arriba a superar mai. Ho tens ahí, és com una alarma. Però tu has de ser més fort, no?, que tot això per a no caure de nou en el sucre, per exemple, en este cas, o en altres drogues.
Resiliència. Sí, la resiliència i la intel·ligència emocional parla d'això, no? De, vale, ho he patit, estic en el lío, m'ha clavat en un lío de por, estic malament, no tinc energia, però me dono compte, tinc la humilitat de reconèixer-ho, tinc el que es coneix com flexibilitat psicològica, capacitat d'adaptar-me a aquest context per aprendre estratègies per eixir d'ell. Si no és per així, ho sent, he elegit mort. I quan dic mort, recordeu que és un concepte abstracte que vol dir sofriment, patir, malaltia, hospital, cirurgies i donar molta feina al nostre alrededor. De que hem evitar-ho, ja que ja estem en conseqüències de diverses generacions de persones que, per desgràcia, no han pogut desenvolupar la seva intel·ligència emocional. Vale? La nostra generació estem un poquiu entrenats, un poquiu.
Jo, ja acabant perquè estic fora de temps, però jo recorde de sempre escoltar quan alguna persona en malaltia o tenia un càncer o tenia o moria o i havia patit molt per diverses qüestions, jo sempre he escoltat de dir al final el patiment passa factura.
Així és.
I bueno, és cert, no?
Així és, i t'ho diu el fill d'una patidora. Vull dir, jo ho he viscut en ma casa, jo ho veig contínuament en les dones que arriben a la meva consulta. És un programa de patiment que pot acabar molt malament. Per favor, no s'espereu a sentir-vos tan malament. I si n'hi ha cingues com els que he descrit abans, fiqueu-vos en mans de verdaders terapeutes actualitzats que li donen la importància que té el nostre estat emocional. Dir-vos que tinguem que aprendre a fluir per a viure en harmonia i que hi ha que saber equilibrar este món intern i este món extern per a poder viure bé, feliços, encara que vinguin moments complicats en la vida. Això ho tenim tots. Val? Aleshores, anem a donar-li coherència al que sentim, o sigui, al que tenim al cor, al que pensem, al que tenim al cap, i després el que fem. Això se diu coherència. I viure en coherència és una gran ferramenta per a la salut. I com pareix que no tenim temps, veritat, Mari Carmen?
Poquet.
Vale, ja vos dic que una de les grans ferramentes que ensenyem és la coherència cardíaca, que dir-te que el nostre cor té el seu propi cervellet i que també mana.
Sí.
Tenim un cor que mana. I aquest cor també tenim, per exemple, el que més me descobrim són palpitacions. És que tinc palpitacions, és que me noto el cor,
sí.
I tot el món se pensa que té problemes d'anar al cardiòleg, prenen antidepressius, la pastilleta del cor, i resulta que tenen hipotiroidismes o problemes d'ansietat que tenen més que veure en el seu estat emocional i que no saben veure'l. Si vols, en el pròxim programa
sí.
Vos donaré ferramentes per a aquest control del cervell emocional i vos donaré estratègies de coherència cardíaca, perquè és una meravella.
Perfecte.
Saber controlar el nostre estat de benestar treballant la compassió i la gratitud, saber viure en l'energia de l'amor. És molt fàcil de dir, però...
Sí, bueno, con tot. Así les coses se diuen i per això és superfàcil, però després s'ha de fer i això ja arranca de la voluntat de cadascú per millorar.
Aixina és. I res, per la meva part, dir-vos que a través del massatge, la natura, la companyia de gent bona per a tu, la meditació, el ioga, l'alimentació real, que vos dic sempre, hi ha molts suplements que ens ajuden a estar un poc més en pau, també a netejar el nostre fetge, que és el que se satura de
sí.
Tant de patiment, i per això acabem amb el hígado graso no alcohòlico, que
sí.
Em diuen, però si jo no veig alcohol, com tinc el fetge tan mal? Ah, perquè eres patidora. I això és un problema.
Continuarem parlant de tot això la pròxima setmana.
Correcte, i vos parlaré de la influència que té en el sistema immunològic, en les immunoglobulines A i en tot el sistema de barreres antivirals, que ens interessa molt per a fer front a aquesta pandèmia.
Perfecte. Alejandro Sanz, Salut Integrativa, estan a Alberic i a través de les xarxes socials podeu localitzar-lo tant a ell com a tot l'equip que té al voltant.
Moltes gràcies, Mari Carmen.
Gràcies a tu una setmana més. Adeu.
Vinga, adeu.